En el tram final també de la temporada hem tingut ocasió de parlar amb el president del Consell Comarcal de l'Anoia, una figura que poques vegades hem tingut aquí a la ràdio, però que avui sí tenim l'ocasió de compartir aquesta xerrada amb qui és el cap visible d'aquest organisme comarcal.
Ràdio Piera, serveis informatius.
Jordi Parcerisses, bona nit i benvingut a Ràdio Piera.
Bona nit, gràcies per convidar-me, un plaer sempre ser aquí.
Doncs ara parlàvem, no?, que l'última vegada va ser fa 2 anys, justament amb les eleccions municipals del 23, i des de llavors han passat moltes coses, entre elles que ha vingut aquest càrrec, no?, de president del Consell Comarcal, pel qual doncs, avui et convidem també per explicar-nos una mica quina visió tenies abans i quina és la que es veu un cop passat 2 anys d'aquest càrrec.
Doncs bé, va ser del tot inesperat, i ho dic així amb total franquesa, perquè jo em vaig presentar a les eleccions dels hostalets perquè em feia molta il·lusió amb l'equip de gent que ens acompanyava i amb el suport veïnal que vam tenir, doncs ser l'alcalde del meu poble. Jo crec que un es presenta a les eleccions municipals no per fer no sé què, sinó que es presenta doncs, per poder doncs, tenir l'honor de ser l'alcalde doncs, del poble on viu, del poble on ha nascut, del poble on són els seus avantpassats, i feia molta il·lusió. La gent ens va votar de forma majoritària i jo crec que aquesta il·lusió doncs, va ser com compartida. El que passa que en el sistema parlamentari o polític actual es permet doncs, aliances alternatives, amb independència doncs, que s'hagi guanyat o no les eleccions, i et pots trobar això, en què sigui l'alcalde el que va quedar tercer o sigui alcalde el que va quedar segon, coses que passen. Què és l'escenari desitjable? Home, personalment, pel meu equip i per la gent que ens va donar suport, no ho és. Que la vida continua, o i tant si continua.
D'això ja fa 2 anys, suposo que ja és no, un episodi que sí que en aquell moment devia costar, però que ja està superat, no?
Sí, sobta per 2 coses. Primera, perquè et sents recolzat per la gent, com perquè lideris una administració i lideris i gestionis el teu municipi, no? Per tant, clar, això és un input de força i d'energia que et permet doncs, fer-ho. Per tant, aquest punt el teníem. I l'altre és perquè no ens ho pensàvem que passaria una cosa així, no? Que hi hauria doncs, una aliança de 2 espais o de 2 partits que els hostalets tradicionalment han tingut models antagònics de poble, per exemple, han tingut visions totalment oposades de quin havia de ser el paper del dipòsit de l'abocador de Can Mata en el poble, han tingut models oposats sobre el creixement demogràfic dels hostalets, uns eren més restrictius o conservacionistes, si se'm permet l'expressió, i els altres eren més de fem un municipi metropolità que vagi creixent. Jo crec que són models respectables tant un com l'altre, però eren diametralment oposats. I vaja, i de bones a primeres, quan veuen que perden suports, perquè reitero, van perdre molts suports populars, tant Esquerra Republicana dels hostalers com el PSC, perden molts suports, suposo que s'inquieten i fan aquest pacte, doncs jo considero que estrany, jo crec que no era molt previsible, pràcticament ningú havia intuït que els trets anirien per aquí, segurament els seus acords secrets doncs anaven tenint, però en les eleccions mai s'havia dit ni insinuat res, no?
I des de Junts, perdona que t'ho digui, sí. Des de Junts es va fer autocrítica de no poder tenir la possibilitat o el marge de maniobra o la virtut, no?, d'arribar a acords amb algun dels 2 altres partits?
Sí, jo crec que sempre que un no és capaç d'articular una aliança ha de fer la seva part d'autocrítica, és obvi. Amb Esquerra Republicana veníem de 2 anys d'entesa, que hi havien hagut les seves discrepàncies. Qui digui que en una coalició no hi ha discrepàncies...
I moltes vegades dins el mateix partit.
Dins el mateix partit, però en una coalició més. Si no hi ha discrepàncies, jo crec que vol dir una cosa. Vol dir que n'hi ha un que està molt apagat o molt minimitzat o que només està allà per apuntalar i prou. Si aquest segon partit que configura una coalició doncs té ideals propis, projectes propis, home, pot ser que normalment hi hagi més desencontres, perquè vol dir que hi ha 2 opinions i s'han d'arribar a consensos. La vida és arribar a consensos, però clar, si n'hi ha un que sempre baixa el cap, diu que sí. I escolta, per no generar crispacions, per no generar embolics, sempre n'hi ha un que acota el cap, doncs aleshores la coalició va sempre molt bé. I Junts pels Hostalets, en el mandat 19-23, no va ser un grup, els regidors, no vam ser un grup de gent que no tingués idees, que digués amén a tot, sinó que imposàvem el nostre criteri, l'intentàvem fer valdre, no? Mm. Per això érem uns socis de coalició. Ara jo crec que la vida s'ha de saber, doncs, que en una coalició tothom ha de dir la seva, tenint en compte la força que té cadascú, la força popular i la representació que té, i arribar a acords, cedir. I, home, a nosaltres no ens semblava que tot hagués anat com tan malament com per no permetre una aliança, tot i que nosaltres mai vam de fugir, nosaltres vam ser molt clars i ho vam dir amb micròfons davant, que arribat el cas, doncs nosaltres es teníem la mà que hi pogués haver un govern d'unitat per tirar endavant tots els projectes de poble que tenim per davant. No ens en vam pas mai amagar. Les relacions també amb el PSC nosaltres les havíem anat doncs atenent i havíem tingut trobades informals per també intercanviar opinions. Nosaltres no havíem doncs discrepat mai, amb aquests no hi governarem mai o amb aquests altres sí. Nosaltres no ho havíem fet, a diferència d'altres forces que sí que havien dit amb aquests mai i que després es van haver de menjar les paraules. Nosaltres no havíem posat línies vermelles i havíem tingut una actitud, doncs jo crec que amable amb Esquerra Republicana perquè hi governàvem, i amb el PSC doncs perquè doncs entrava dins del joc democràtic, doncs saber que podia ser un actor que tingués la clau o fins i tot podien quedar ells per davant, i no havien tancat mai cap porta.
Ens trobem en aquest escenari. Com apareix la possibilitat i com entres realment doncs això, no? a formar part del Consell Comarcal i ja com a president?
Doncs, com he explicat, jo em presentava juntament amb el nostre equip, amb el meu equip, per guanyar les eleccions als Hostalets o per treure un bon resultat i tenir incidència en la vida municipal. Va passar el que va passar i aleshores, doncs bé, un pren la decisió doncs, de dir, bueno, me n'aniré a l'oposició. Crec que a casa no tocava marxar perquè els resultats electorals havien estat molt bons. Havien passat de ser l'últim partit al primer partit, amb suports. I, home, marxar a casa amb aquest resultat... Home, jo ja sé que la nit electoral ningú perd, però crec que nosaltres no teníem un titular d'hem perdut, ens n'anem cap a casa, no? Va ser un tema de despatxos que després ho va engegar tot a rodar. Per tant, havíem arribat a la conclusió que ens quedàvem a l'oposició, per força, i que ens n'anàvem a les nostres vides prèvies a la gestió municipal. Mm. Doncs una al despatx d'advocats, l'altra a les escoles, l'altra doncs, en el sistema judicial, i cadascú amb les seves vides prèvies. I havíem pres aquesta determinació, cada un dels regidors, que és el que ha de ser en política, que tothom es pugui guanyar la vida fora de la política, i si tens l'honor de ser un servidor en un temps determinat, perfecte, i un gran honor, intentes aportar el millor de tu, i si no, doncs te'n tornes a la teva feina prèvia o la compagines, com puguis. I bé, doncs havíem pres aquesta determinació i el nostre espai polític a la comarca va guanyar les eleccions, vam quedar primers als Hostalets i també a la comarca de l'Anoia, i els meus companys, amb molta generositat, dic molta generositat, els meus companys de comarca, doncs em van proposar anar a mi a veure si volia ser president comarcal, del Consell Comarcal. La veritat és que va ser un factor bastant sorpresiu perquè es va filtrar el meu nom a la premsa. Em van després preguntar simultàniament a la filtració a la premsa si em faria il·lusió, si m'agradaria agafar aquest honor i aquest encàrrec públic. I jo ho explico tal qual. Jo vaig trucar a altres alcaldes històrics i regidors històrics que portaven molt més temps que jo en política, crec que havien fet una bona trajectòria en els seus municipis, que havien guanyat molts anys, moltes eleccions, i crec que els hi tocava abans. Jo vaig fer tres trucades que vaig dir, escolta, m'han proposat a mi, és un gran honor, però crec que abans et toca a tu. I tothom va dir, Jordi, volem que siguis tu, perquè ets una persona jove, empàtica, que t'hi dediques, i et cedim aquest honor. I van així. Jo vaig dir que abans que a mi li tocava a altra gent, i dins el meu espai doncs em van fer aquest honor, que per mi doncs és home, doncs diu molt del meu espai, perquè legítimament algú hagués pogut dir que li tocava abans. I aleshores doncs em vaig trobar això, que el juliol em van nomenar president comarcal amb un acord amb el PSC, que és la segona força amb suport popular al Consell Comarcal. Vam fer un acord i doncs ens hem partit la presidència en 2 anys.
És a dir, que aquest any finalitza el mandat.
Correcte.
I quin és el primer pensament que et ve d'aquesta experiència? És a dir, què és el que més t'ha sorprès?
La millor experiència del Consell Comarcal, i crec que després farem bé d'explicar aquesta institució què fa i quina funció té en el devenir del país i del territori, és precisament que és una institució dedicada a servir els 33 municipis de la comarca. Heu de tenir en compte que l'Anoia té pràcticament 130.000 habitants, té 33 municipis, 33 ajuntaments, i que 12 dels quals tenen menys de 200 habitants. Això pel oient pierenc que ens està escoltant vol dir que hi ha ajuntaments que gestionen doncs, la demografia de Can Aguilera, per dir alguna cosa, no? Doncs hi ha 12 ajuntaments que són com Can Aguilera o més petits. Després n'hi ha uns quants més que no arriben al miler d'habitants. Després n'hi ha 6 o 7 que estan entre 1.000 i 3.000. No? I tots aquests ajuntaments petits, penseu que el sistema de funcionar que tenen és idèntic, les exigències normatives, legals i tot, que Barcelona, que té 1.600.000 habitants. Això què vol dir? Que molts d'aquests ajuntaments per si sols no poden arribar a tot arreu amb el servei que donen a la ciutadania. Aleshores, als anys 80, el president Pujol i el govern de la Generalitat doncs, va dir a Catalunya tenim comarques, creem unes institucions que estiguin per sobre de tots els ajuntaments i que ajudin a tota la política local a tirar endavant molts serveis a la ciutadania de forma mancomunada. Ja és una idea molt catalana aquesta de mancomunar serveis per poder-ho gestionar, que estigui per sota del govern de la Generalitat i per sobre dels ajuntaments, i ajudem-los a tirar endavant els municipis, perquè amb ajuntaments de 100-200 habitants i les estructures administratives que hi ha es fa molt complicat poder tirar endavant el dia a dia. Per tant, el que més em va agradar del Consell Comarcal, de l'experiència, és aquesta vocació que té per servir a la comarca i servir als municipis i ser una eina útil, no només a la ciutadania, sinó als 33 ajuntaments.
Ens hem deixat les diputacions, que també, no?
Exacte.
És una altra administració, per aquí al mig. Clar, aquí, ara comentaves, no? Hi ha pobles molt petits, com a la majoria de territori de Catalunya, però suposo que les necessitats que podeu donar des del Consell Comarcal a aquests pobles petits, que segurament, doncs, no sé, a nivell d'informàtics o serveis socials o altres funcions, doncs sí que ho necessiten. Hi ha pobles com Piera, que són més grans, que tenen més autonomia. Com ajuda el Consell Comarcal en casos així?
Doncs mireu, el Consell Comarcal ajuda sempre que es respecti un principi que es diu el de l'autonomia municipal. És a dir, cada ajuntament és sobirà per decidir com s'autogestiona els seus serveis. Alguns, per l'estructura que tingui muntada, els pot fer de forma doncs, directa, els pot gestionar directament. Altres, on no arriba, ho pot contractar amb un extern, o si no, pot dir Consell Comarcal, jo aquí no hi arribo, fem un conveni i m'ho prestes tu. Per tant, cada un dels municipis, i això jo convido a tota la gent que entri a la web del Consell Comarcal, perquè hem posat un mapa, un plànol de l'Anoia amb els 33 municipis, i cliques sobre de cada municipi i pots veure tots els serveis que ofereix el Consell en aquell municipi. Així la gent es pot fer una radiografia i pot tenir present a cada municipi el Consell quin servei hi presta. Per exemple, i això és un puzzle, és un trencadís gaudinià, a cada ajuntament hi ha una realitat molt diferent. Per exemple, hi ha ajuntaments que no tenen servei d'informàtica propi per poder funcionar. Doncs al Consell Comarcal hi ha un servei d'informàtica comarcal, val? I doncs, tenim relació amb més de 20 ajuntaments i els hi prestem tot el servei informàtic. Aleshores, l'Ajuntament ja no ha de patir de contractar-se personal informàtic propi, no ha de patir per contractar una empresa externa que li faci el servei informàtic, sinó que sap que enviant un correu electrònic, venint a fer una visita al Consell i sol·licitant-ho, li queda cobert aquest tema. Pensa que gestionem la recollida d'escombraries de més d'una vintena de municipis de la comarca. Alguns d'ells, de pobles petits de 100 habitants, de pobles mitjans de 1.500 i de pobles de més de 5.000 habitants. Per cert, en alguns d'aquests municipis estan en el top 10 d'índex de reciclatge de Catalunya.
Quin sistema fa servir?
És un sistema porta a porta. En el cas de la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, el Consell Comarcal és l'encarregat de fer la gestió de la recollida d'escombraries i pràcticament es frega el 90% d'índex d'índex de recollida. I a més gestionem el servei de recollida d'altres municipis que no van en porta a porta i que també volen que ho fem a través del Consell.
I llavors el Consell això ho licita directament? És a dir, es fa des del Consell tot el tràmit?
Nosaltres ara estem en la tramitació de licitar el nou servei d'escombraries i tingueu en compte que, clar, és un projecte tan important d'un cost d'uns 14 milions d'euros. És la licitació més important que està impulsant el Consell, no? I s'hi han adherit nous municipis, com Òdena i la Llacuna, que a partir d'ara doncs, la seva gestió d'escombraries passarà a ser la comarcal. Per tant, estem per fer més còmode i fàcil la vida dels 33 municipis. I així, amb una multitud de serveis, portem el transport escolar de tota la comarca, transport escolar que porta doncs, els alumnes dels seus municipis als centres educatius, portem les beques menjador, també de tota la comarca, portem els serveis socials, també de tota la noia, moltes vegades sempre exceptuant Igualada, perquè pel fet de ser capital comarcal, moltes vegades Igualada, el tenir pràcticament 40.000 habitants, doncs ja s'autogestiona molts d'aquests serveis. No?
Fem el cas de Piera, ja és el que ens ocupa.
Doncs el cas de Piera, fins fa no molt poc es gestionaven, hi havia un acord per la gestió de les escombraries, d'unes fraccions en concret que es gestionava. Ara, doncs, Piera ha decidit, l'autonomia de la municipal que us comentava, doncs, fer un model doncs, de gestió pròpia i abans algunes d'aquestes fraccions doncs, es gestionaven des del Consell Comarcal. Serveis socials de Piera són comarcals i aleshores doncs, molta de l'atenció a la ciutadania que es fa amb treballadores socials, educadors socials del Consell Comarcal, polítiques de joventut i així fins a diversos serveis. Ja no tinc la llista concreta de cada un dels municipis, però doncs, l'Ajuntament sap que pot comptar amb el Consell Comarcal, hi ha un catàleg de serveis, es diu catàleg de serveis, que s'aprova cada any per al plenari, s'exposa al públic i es passa a tots els ajuntaments i aleshores l'alcaldessa o l'alcalde de torn de cada municipi diu de tot això que ofereix el Consell Comarcal, què m'interessa? I allà veu el preu dels convenis, el servei que s'ofereix, les hores i ell pot decidir, és un catàleg, es diu així, catàleg de serveis.
Clar, tenint en compte que governeu el Consell Comarcal amb el Partit Socialista amb aquest acord, imagino que la relació també amb l'alcaldia de Piera és bona.
Jo puc dir, i no és autocomplaença, però que jo m'atreviria a dir que hi ha bona i molt bona relació amb els 33 ajuntaments de la comarca. Crec que, a més, la gent també sap distingir molt que, amb independència del color polític que tingui cadascú, les institucions estan per servir. Igual que un servidor públic, un bon servidor públic, ha d'atendre el veí que saps que et vota, el veí que saps que no saps què vota, i el veí que saps que no et votarà mai, perquè està en una altra candidatura, per dir alguna cosa... Si ens posem el barret de bons servidors públics, que crec que ha de ser inherent a l'exercici del càrrec, sempre ha de primar una bona atenció i una bona gestió. I jo m'atreveixo a dir que els 33 alcaldes i alcaldesses de la comarca doncs saben distingir molt el color polític i hi ha molt bona predisposició i atenció amb tothom. Crec que fins i tot he intentat aproximar molt la institució a totes les alcaldies. Rebo moltes trucades i molts whatsapps, això una mica crec que evidencia aquesta proximitat entre les institucions, de problemes que tenen alcaldes i alcaldesses als seus municipis, una trucada i un whatsapp. Per tant, es fuig d'aquella línia de comunicació amb les administracions per enòtums i per instàncies i tot, vull dir que hi ha un alcalde que té un problema, president, em podríeu ajudar amb això, president, això el Consell no ho fa bé, mireu d'arreglar d'aquesta forma, per una via molt cordial, molt cordial. Jo crec que això és proximitat, i jo crec que ara mateix a la comarca, en termes molt generals i molt amplis, hi ha bona sintonia entre totes les alcaldies. Tingueu en compte que hi ha alcaldes de la CUP a l'Anoia, alcaldes del PSC, alcaldes d'Esquerra Republicana, alcaldes de Junts, alcaldes de partits independents, i cadascú amb la seva personalitat, la seva trajectòria, les seves doncs, inèrcies i caràcters, no? I sumeu aquí la del propi president, que tampoc és menor. Per tant, si prima el bon servei públic, l'entesa ha de ser molt bona, i és molt bona amb tots els ajuntaments.
L'acord de govern estipula més o menys el mes que ve, diria, no? Que és el canvi de presidència. Surs amb un sentiment de, ostres, quan he après? O també fa una mica de coseta de deixar el càrrec?
No, no em fa cosa deixar el càrrec, perquè la veritat que estic orgullós d'aquests 2 anys al Consell per 2 raons. La primera, per 3 m'atreviria a dir. La primera perquè ho hem pogut endreçar tot bastant. Ho hem pogut endreçar tot bastant. He intentat dedicar-m'hi molt al Consell, ha anat molt en detriment de la meva feina particular, però com que els hostalets tampoc tenia un càrrec de gestió, de dedicació doncs, diària, això m'ha permès quedar molt alliberat per anar-hi pràcticament cada setmana bastants dies, i els caps de setmana tots els actes de representació institucional, tot arreu on se't convida,
que no és poc. Aquí s'ha pitjat molt territori.
Sí. Llavors, hem endreçat la casa en molts termes, tenim una secretaria consolidada, tenim una intervenció consolidada, tenim un departament de recursos humans consolidat, tenim els departaments, doncs, cadascun amb el seu cap i la seva forma de funcionar. Econòmicament estem molt sanejats. Sempre hi ha problemes de finançament als Consells Comarcals perquè no recapten impostos, i en l'administració pública, si no recaptes impostos, estàs molt collat i molt limitat. Però estem molt sanejats. Estem molt sanejats, per tant, vol dir que hi ha hagut una gestió prèvia en aquest aspecte positiva, que no s'han fet disbarats, i estem molt sanejats. I hem endreçat molt bé la casa, amb la sensació, doncs, que hi ha polítics que hi són, que s'hi dediquen, que estan al capdavant, que hi ha lideratge a la institució. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que bé. He pogut aprendre molt, fer molt territori. No és el mateix estar en un ajuntament que tens la visió només d'aquella administració que col·laborar amb 33 administracions. La pròpia i amb 33 més. Coneixes molt.
I alguna festa major, no? Algun...
Això, para, això és el divertimento, eh? Això és el divertimento. Però hi ha un aprenentatge molt important, perquè el Consell Comarcal de vegades està sota de les diputacions i de l'administració catalana i per sobre dels ajuntaments, i fa moltes vegades de baula d'enllaç, d'administració pont per facilitar, doncs, l'arribada de recursos al territori. I en aquesta mateixa línia, una altra de les potes que volia destacar i del qual me'n fa estar orgullós és d'haver portat molts recursos a la comarca. Hi ha hagut molt bona sintonia amb Diputació de Barcelona, i ens ha permès portar moltes subvencions al territori, que òbviament en 2 anys de president he pogut portar els recursos, han quedat lligats, vinculats pressupostàriament, però no he pogut inaugurar, doncs, res d'aquests recursos. Sí que he inaugurat coses del mandat anterior, com per exemple la nova sala de plens, una sala de plens que ha quedat molt bé i que també serveix com a sala polivalent a la casa. He pogut inaugurar també el nou local de benestar social al carrer Sant Carles d'Igualada. L'atenció de benestar social es fa en aquell espai diferenciat de la seu històrica, que està a la plaça Sant Miquel, del casc antic d'Igualada. Però això venia del mandat anterior. Però jo he sembrat perquè, doncs, en el futur hi pugui haver projectes molt interessants. Com si em dones un minut, explicaré el de la planta de gestió forestal. Aquí hem portat més d'1 milió d'euros. La Diputació s'ha compromès i ja tenim els recursos. Tenim 300.000 euros per adquirir solars, terrenys, i 800.000 euros més per la construcció d'una planta, tot finançat per la Diputació de Barcelona, perquè el 10% de catalans viuen en urbanitzacions. El 16% de noiencs viuen en urbanitzacions, però a la Noia Sud, o a la Baixa Noia, que m'agrada més el nom, a la zona de Piera, alguns municipis, en el 30, 40, 50 i 60% de la població viu en urbanitzacions en entorns forestals. I això, doncs, ens fa perillar molt cada estiu perquè no hi hagi un incendi i no hi hagi problemàtiques. Aleshores, el que nosaltres hem fet és, volem crear una planta de gestió forestal que aprofiti tota la fusta d'aquests boscos que no estan gestionats, doncs, per totes aquestes muntanyes i per aquestes contrades que estan properes a les urbanitzacions, generar estella, i aquesta estella que serveixi per alimentar totes les calderes de biomassa que hi hagin a la nostra comarca. Per tant, l'objectiu d'aquest president i d'aquest govern és que molts municipis que ara mateix ja tenen calderes de biomassa per escalfar, doncs, les calderes de gimnasos o de casals d'avis o d'instituts o d'escoles, com el cas dels Hostalets Nyal, el cas de la Torre Claramunt també funcionen d'aquesta forma, i en vez de portar l'estella de no sé on, serà estella quilòmetre zero de la comarca de l'Anoia. Segell Consell Comarcal. I això què evitarà? Que molts ajuntaments que ara mateix s'escalfen dic ajuntaments per parlar d'edificis públics, eh? Pavellons que s'estan escalfant amb gas natural que ve d'alguna monarquia del Magreb amb poca qualitat democràtica, o de no sé quina estepa siberiana de Rússia, també país conegut per la seva tradició democràtica i de respecte als drets humans, doncs home, crec que és un deure cívic, i si ens creiem la societat occidental, d'obtenir l'energia amb fons propi, amb fons propis. Per tant, si obtenim doncs tota aquesta estella de les nostres contrades, doncs molt millor en tots els aspectes, perquè protegirem la gent dels macroincendis en els quals estem tots una mica condemnats i que s'ha de ser molt actiu i valent en aquest tema. Deixarem de dependre de l'energia d'aquestes potències llunyanes i tindrem estella anoienca, i això ens ho han comprat, ens ho han validat, Urbanisme ens ho ha validat, Diputació ha apostat per nosaltres i el Consell Comarcal, doncs en els propers mesos i anys tindrà una planta d'aquestes característiques. D'això me'n sento molt orgullós.
I se sap on estarà aquesta planta?
Sí, se sap, s'estan analitzant dos o tres alternatives, però estarà a la meitat sud de la comarca.
Sí, pot ser que afecti territori pierenc.
Pot ser que afecti territori de la meitat sud de la comarca, per una raó, eh? No perquè el president sigui de la meitat sud de la comarca. Jo crec que s'ha de posar allà on hi ha el focus de la demanda, aquest centre. Per què? Perquè no tindria sentit que estigués en una zona de la comarca, com pot ser l'Alta Noia o l'Alta Segarra, que és molt cerealística. Si allà ja no hi ha molts boscos perquè ja hi ha molt domini de l'agricultura, doncs allà no hi ha una amenaça forestal tan important com a la meitat sud de la comarca. Per què? Perquè hi ha molta massa forestal, perquè hi ha molta pressió demogràfica, perquè hi ha molta urbanització, i això ens posa en perill i ens estressa a nivell d'aquests riscos d'incendis que hi poden haver, no? Per tant, ha d'estar, les instal·lacions han d'estar allà on tècnicament són millor, que estigui ben comunicada i que estigui a la zona d'obtenció de la biomassa i de la fusta. Aquest projecte se'n parlarà i estic molt convençut que anirà bé.
Ara, a partir d'ara, aquests dos anys que queden, queda la vicepresidència, no? Perquè es va alternant. Això aquí també et dona una posició de fer això, projectes, de validar, de continuar treballant?
L'entesa amb els nostres socis de govern ha estat molt bona, està sent molt bona, i estic segur que en els dos anys que queden ho continuarà sent. Crec que ha imparat la lleialtat, ha imparat doncs, el respecte mutu perquè les idees de cadascú tinguessin cabuda i es pogués funcionar de forma cohesionada. Però clar, el fet de quedar alliberat de presidència i assumir la vicepresidència, jo crec que és molt positiu per fer un seguiment de tots aquests projectes que des de la presidència he volgut impulsar, però que, òbviament, per una qüestió material de temps, no s'han pogut culminar. Per tant, quedaré alliberat de molta reunió, de molta gestió, de molt acte protocolari, de molta deure de representació, i quedaré molt alliberat per anar impulsant tots aquests projectes i perquè tinguin un final feliç. I aquests dos anys doncs, me'ls he posat com a repte per acabar de culminar aquests projectes, entre ells aquest que acabo d'explicar, que gràcies a la subvenció de Diputació tindrem una planta comarcal de gestió forestal.
Jordi Parcerisses, es presentarà a les noves eleccions el 2027?
Algun dia penso, potser no, perquè jo crec que és bastant humà pensar, home, la jugarreta, eh? Em permeteu l'expressió, la jugarreta. Per què no la vam veure venir? Però no perquè crec que siguem mals analistes del territori, sinó perquè va ser una cosa estranya, eh? Jo la qualifico d'estranya. Jo havia governat durant 4 anys amb Esquerra Republicana i jo doncs era molt conscient del que Esquerra Republicana pensava del PSC, de la diferència de model de poble que tenien, d'aquests desencontres, i per tant no és que no ho veien venir, és que era pràcticament impossible aquest escenari, no? Per tant, moltes vegades penso, bueno, doncs si aquesta és la situació, escolta, doncs que facin i ens anem cap a casa i ens dediquem a lo nostre, que per això jo vaig estudiar el que vaig estudiar, em dedico al que em dedico, I ja està, no passa res, ho hem intentat. La gent ens ha donat la raó, però veig que no amb la suficient força doncs, com per poder, doncs, estar al capdavant de l'Ajuntament. Per tant, hi ha dies que sí que penso això, i ho he pensat en el llarg d'aquests dos anys. Què passa? Que després hi ha una cosa com molt, molt humana, que és que, com que jo els hostalets me'ls estimo molt, com és el meu poble, i surts al carrer i parles amb la gent, i intento estar sempre en contacte permanent amb els veïns, amb les associacions, amb gent que pensa com jo, amb gent que no pensa com jo, i pensa diametralment oposada com pensa com jo, i em diu, escolta, et vam donar suport, això que ha passat no ens acaba d'agradar. Algú que m'ha dit, jo no et vaig donar suport, però no entenc que algú que guanyi les eleccions és el que se n'hagi d'anar cap a casa. Això no ho entenc. Ostres, quan veu governar ho veu fer bé, us hi veu implicar molt tot l'equip. Escolta, doncs compta amb nosaltres a les properes. Clar, va sentint tot això, i home, no podríem dir que tornes a casa ensopit. Al contrari, no hi ha dia que si es parla de política, òbviament no és a cada pas que donem, no? Però no hi ha dia que si no es parla de política no surti aquest tema. Per tant, home, jo em sento molt estimat i molt encoratjat per tornar-ho a provar. Que passa que jo, clar, a la gent li diré que o ho fem amb més força o tornarà a passar el mateix. Tornarà a passar el mateix, no? Nosaltres, a més, ens passa una cosa. Que nosaltres no volem fer de la política el nostre modus vivendi. Aleshores, nosaltres als plens no anem, si se'm permet l'expressió, a veure si caiem una mica bé amb els partits que ara estan governant, a veure si en les properes eleccions ens tenen en compte, ens fan un racó per entrar també a govern. Aquesta és una tesitura que en política de vegades es veu. Aquí tinguem perfil baix, no siguem gaire beligerants, no apretem gaire, perquè a veure si així ens hi volen, ens fem una mica amics i ens hi volen per estar a govern. Nosaltres, vaja, és que jo no vull ningú així al meu costat, ni els del meu costat voldrien que jo tingués aquest caràcter.
No, però una cosa és això i l'altra és tenir habilitat de negociació,
sí,
i d'arribar a acords.
Sens dubte. I aleshores, clar, nosaltres som crítics i nosaltres som propositius i nosaltres ens ho llegim tot i nosaltres ens ho mirem tot i nosaltres, és que nosaltres cobrem un pico per estar a l'oposició. Uh-huh. Podríem anar allà, votar amunt, votar avall, expliquem tot el que votem, perquè votem que sí, perquè votem que no, argumentem cada una de les nostres votacions, fiscalitzem l'acció de govern. Nosaltres, això els veïns ho van tenir molt clar, eh? Escolta, ara estareu a l'oposició, però volem que ho feu amb tanta o més contundència com governàveu, ara des de l'oposició, doncs que també ho feu. Per tant, l'encàrrec que tenim és aquest, doncs ens ho intentem currar, si se'm permet l'expressió, perquè això funcioni així. I sempre amb la mà estesa. Sempre que hi ha hagut un projecte interessant pels hostalets, l'equip de govern actual ha pogut comptar amb nosaltres. Uh-huh. Amb els nostres vots, amb el nostre suport, s'han perdut subvencions. Els hostalets s'han perdut subvencions per deixadesa, per col·lapse, pel que sigui. S'han perdut subvencions. Home, doncs nosaltres ho vam denunciar públicament. No pot ser que un ajuntament deixi passar subvencions a altres entitats. En aquest cas era per restaurar l'església de Pierola. 200.000 euros de la Diputació que no es van seguir els tràmits i es van perdre els diners. Home, doncs nosaltres ho vam dir en un ple. Ens sap greu que es funcioni així, però els acompanyarem a la Diputació de Barcelona, a veure si en la propera convocatòria tornem a trobar fons. Home, doncs d'això se'n diu, com diu una companya meva, canya carinyosa, en el sentit de dir ser exigent per una banda, però també acompanyar, perquè a última hora això no va de Junts o del PSC o d'Esquerra, eh? Mm. Això va dels hostalets, i aquests recursos, escolta, si arriben bé, els porti qui els porti. Per tant, ens posem a disposició del govern municipal, perquè si una cosa és positiva pel poble, ho és amb independència de qui la gestioni. Això per començar. I, òbviament, nosaltres ganes d'arribar a acords tant com sigui possible. Més que nosaltres, que públicament vam dir que teníem ganes de fer un govern d'unitat. Més que nosaltres. Uh-huh. Això no és predisposició per arribar a un acord?
Sí, no, però jo dic l'habilitat d'aconseguir l'acord. Si al final la predisposició està molt bé, però...
Per haver-hi la, a mi encara no m'han explicat quin és el model de poble que uneix aquest govern actual.
No, el que està clar és que s'han posat d'acord. Es van posar d'acord en el seu moment.
Sens dubte. Però que expliquin públicament quins ítems persegueixen.
Bueno, es va fer una explicació, no? Quan va haver-hi l'acord, es va fer una explicació d'aquest acord.
I sap quina era l'explicació?
Van arribar a un acord, no?
No, hi va haver una explicació. Uh-huh. Era una explicació no d'acció, sinó de reacció. com que molta gent, al meu parer, no va entendre aquesta suma, suposo que la gent deia, escolta, i això per què ha passat? Doncs aquí hi ha l'explicació. No hi havia per què volem aquest model de poble, ens hem posat d'acord en això, ens hem posat d'acord en allò. No, era simplement, creiem doncs, que el senyor Jordi Parcerisas i el seu grup tenen una forma de funcionar que fora no volem repetir la coalició. Això no és un projecte propositiu i positiu, és un projecte a la contra, però això les explicacions les han de donar qui les va fer.
En qualsevol cas, al final, la democràcia permet això, no? I quan tots es posen d'acord, doncs tampoc caldria donar explicacions, no? Parlant de posar-se d'acord, i deixa'm aprofitar, és un tema molt personal, i nosaltres a Ràdio Pira mai fem programes de salsa rosa i res d'això, però volia aprofitar perquè tenim un president del Consell Comarcal jove, poc més de 30 anys, que a més, clar, ha de combinar, no?, aquesta part professional, aquesta part de servei al Consell Comarcal amb la part personal, i aquest és un any molt especial també, no?
Aquest és un any molt especial perquè doncs vaig celebrar el 5è aniversari de noviatge amb la Paula, la meva parella, i el dia que celebràvem els 5 anys doncs li vaig demanar si es volia casar amb mi i va dir que sí. I va dir que sí. I aleshores, doncs bé, aquest any està sent un any intens perquè estem organitzant, doncs, la boda.
Molt bé. Val? Doncs res, l'enhorabona. Agraïta moltíssim que hagis estat aquí a Ràdio Piera. És la primera vegada que feia bastants anys que no venia el president del Consell Comarcal. Alguna vegada l'havíem tingut per telèfon o en alguna trobada també aquí a Piera. Però això, que estiguis aquí als estudis, agraïts la visita, que acabi bé aquest, el que queda de mandat i també els dos següents anys. Gràcies, Jordi.
Ha començat bé, continuarà bé i acabarà bé. Gràcies a vosaltres per posar-hi veu.
Bona nit.
Bona nit.